Cabaret Elèctric, amb Txell Bonet.
Ferran Auberni, bona nit i benvingut.
Molt bona nit.
Veig que arribes en aquest 2008 a l'escenari del Cabaret Elèctric amb aquesta espècie d'escombra tipus scooter, com la del Harry Potter. No sé com se n'hi diu,
però... Ets una dona imaginativa,
tenen unes... Eh? Home, és el que t'estic veient, has baixat aquí del cel, estàs jugant aquella piloteta que vola...
No enganyis els oients, eh?
No els enganyo, però sí que és cert que el Ferran es va passar la nit del 31 recopilant una mica dades del que havia donat de si a l'any 2007 i sobretot posant molt els ulls en aquest any 2008 que acabem de començar i que pinta bé pel que fa doncs, a les produccions cinematogràfiques.
A mi m'agrada ser optimista. D'entrada, avui mencionarem una sèrie de títols que em sembla que denoten que podem ser-ho, d'optimistes, és clar. I a més, moltes altres pel·lícules que avui no comentarem perquè no tenen l'opció de vendre's i de tenir una campanya de màrqueting que els permeti que avui en dia ja els puguem conèixer, però que de ben segur ens sorprendran. Per tant, jo particularment espero
optimista.
Coses molt positives d'aquest 2008. I d'entrada, bé, esperem que no sigui un any amb tanta seqüela que ha estat la gran protagonista, diria, del 2007, aquest any que deixem enrere. Recordem que Pirates del Caribe, Harry Potter, Spider-Man i Shrek, per aquest ordre, han estat les pel·lícules més vistes a nivell internacional. Perquè si ens fixem en la taquilla de l'estat espanyol, el gran èxit de l'any ha estat El Orfanato, la pel·lícula d'aquest barceloní, Juan Antonio Bayona, que tantes i tantes vegades aquí hem comentat aquí en el programa.
Sí, però crec que li vam fer la primera entrevista i en aquest noi li vam portar sort, perquè doncs... el vam entrevistar abans que anés a Sitges.
Quan faci la segona el podríem convidar també. A veure si té aquesta sort.
Sí.
Qualsevol
doncs,
cas,
un any
de
seqüeles, un any de sagues, i el 2008 potser que no hi haurà tanta saga.
No, i emocions fortes, pel que intueixo. Històries passionals, com per exemple... Una de les primeres que ens arribarà i que la passarem així per alt aquí al programa perquè ja l'hem comentada és el drama romàntic Expiación, un film britànic que està rebent molts elogis, ambientat a principis del segle XX i que explica la història d'una escriptora de 13 anys que acusa l'amant de la seva germana gran d'haver comès un crim. I atenció, el més important, i això denota la qualitat d'aquesta pel·lícula. L'ha feta el mateix equip de la pel·lícula Orgullo y Prejuicio.
Porque son un desastre.
Però no el Ferran, El Ferran tot li surt molt bé.
No esperava menys.
Parlem de cinema fet a casa nostra, també.
Sí, és el Mortadelo i Filemón. Mira, ja que parlàvem de seqüeles, aquesta, en principi, està cantada a ser un dels grans èxits del cinema fet a l'estat espanyol. Amedo Soto, el nen de Buenafuente, fent de protagonista o de coprotagonista d'aquesta història. Al costat de Mortadelo i Filemón, Los Crímenes de Oxford, la nova pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, que roda, per cert, o que ha rodat, perquè ja està feta, en anglès. Veurem què tal li surt a Àlex de la Iglesia aquesta experiència britànica. Són algunes de les pel·lícules espanyoles que ens arribaran ara ja, de seguida, al mes de gener. Com un drama que a mi m'interessa més especialment, que és En el Valle de Ela, la història real d'un home que investiga per què el seu fill va desaparèixer i el van declarar desertor quan havia de tornar a l'Iraq. La nova pel·lícula de Paul Haggis. Recordem el director de Crash, que en aquest cas s'ha decantat perquè Tommy Lee Jones, un bon actor, sigui el gran protagonista i el que està rebent molts elogis per allà on s'ha projectat aquesta pel·lícula i on s'ha pogut valorar la feina d'aquest actor, Tommy Lee Jones, a En el Valle de Ela.
Estem parlant de pel·lícules que s'estrenen aquest mes de gener com Hacia Rutas Salvajes.
Sí, el títol potser no acabarà de sonar, potser ho faria més el seu títol original, Into the Wild, la nova pel·lícula dirigida per Sean Penn, un actor que ja no és la primera vegada que fa el salt darrere la càmera, en aquest cas una història, una road movie que descriu el viatge per Alaska d'un jove que vol deixar les comoditats de la seva vida. Ens arribarà el 28 de gener.
I ara parlem de Pozos de Ambición.
Sí, seguim agafant, demano, vaja, que agafeu una agenda, paper i llapis i aneu anotant aquests títols i les seves dates. Aquesta que menciones, Pozos de Ambición, se centra en un dels primers magnats del negoci del petroli als Estats Units. És la nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson, que tant va sorprendre amb aquella Magnòlia que ara ens estan acompanyant en format, vaja, de banda sonora. Com també La guerra de Charlie Wilson, un altre dels títols importants d'aquests pròxims mesos, dirigida per Mike Nichols, l'autor, entre d'altres, d'Armes de Mujer, que ara s'ha decantat per la història d'un congressista americà i un agent de la CIA que als anys 80 ajudaven els afganesos a obtenir armes per lluitar amb els soviètics. Destaca, evidentment, el seu càsting, el càsting d'aquesta pel·lícula, La guerra de Charlie Wilson, protagonitzada per Julia Roberts i Tom Hanks. En principi,
15 de febrer,
exacte,
això.
Si no canvia, aquesta seria la data. Com també un altre dels títols més mencionats aquests últims mesos, perquè ha estat molt premiada, de fet, des que es va presentar al Festival de Cannes, la nova pel·lícula dels germans Coen, els autors de Fargo, que ara estrenen No és país per a viejos, a partir de la història d'un home que desencadena una espiral de violència quan agafa droga i diners d'una furgoneta amb diferents persones mortes. Bardem és un dels coprotagonistes també d'aquesta pel·lícula, que ens arribarà el 7 de març.
Música molt maca de la Nora Jones, però ens segueixes parlant d'una altra pel·lícula amb un punt truculent, una història d'una parella de joves que segresten i torturen una família.
Sí, dit així, clar, diries...
No sé què hi pinta la Nora Jones de fons.
I no, ara ho explicarem, tot té una explicació. De tota manera, clar, amb aquesta sinopsi, diries, la gent s'atreveix a veure pel·lícules com aquestes? Home, jo diria sí, si sobretot darrere hi ha una personalitat tan important com Michael Haneke, director austríac, que fa uns anys, 10 concretament, va estrenar Funny Games, que és la pel·lícula que té aquesta sinopsi que acabem d'explicar, i que ara n'ha fet el seu remake americà. És molt estrany veure una persona com Haneke, vinculada al cinema d'Ari Assaig, que s'atreveixi amb un remake en anglès, en americà, amb actors americans. És un projecte molt estrany i que jo recomanaria que entréssiu al web d'icatfm.cat i veiéssiu el cartell d'aquesta pel·lícula, perquè ja denota per on poden anar les coses. Amb una cara de Naomi Watts, la protagonista, entre d'altres, de King Kong, plorant. Bé, una imatge que posa la pell de gallina
i que
a mi em fa esperar coses molt positives d'aquest títol.
És per la pell de gallina, també?
No, també, sí, espera. El 19 de març s'estrenarà aquesta pel·lícula, al principi Funny Games de Michael Haneke. I Nora Jones, home, doncs un altre dels títols que a mi em fan especial il·lusió d'aquest 2008 és My Blueberry Nights. Fa molt temps que es comenta aquest projecte, és el de Wong Kar-wai, aquest director asiàtic, debut també en la llengua anglesa, un film sobre la soledat a partir del viatge que fa per Nord-Amèrica Nora Jones, d'aquí la seva banda sonora, després d'haver trencat amb la seva parella. En principi ens arribarà l'1 de febrer, tot i que no en tinc confirmació absoluta, perquè My Blueberry Nights ja fa molt temps que ens hauria d'haver arribat i s'ha anat retrasant, i al final l'última data que jo tinc ara en aquests moments sobre la taula és la de l'1 de febrer. Com tampoc tinc data de dues de les pel·lícules que ara comentarem, una és Juventud sin Juventud, la nova pel·lícula de Francis Ford Coppola, la història d'un professor que fa un estrany viatge enrere del temps que el condueix per països com Romania, Suïssa o Índia. Un viatge estrany que fa després que un llamp el toqui de ple, no? I directament. Fa difícil explicar aquesta pel·lícula.
Res a veure amb Harry Potter, per això, el llamp aquest, eh?
Res a veure, com pots intuir per aquesta explicació que feia d'aquesta pel·lícula de Coppola.
I una de que n'hem parlat molt aquí també, perquè va ser Palma d'Or a Cannes, aquesta de 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies.
La història de dos estudiants que comparteixen habitació durant els últims temps de la Romania comunista. Palma d'Or al Festival de Cannes, que esperem podem veure aviat aquí a Catalunya.
Vull donar les gràcies a tots per treballar tant, per fer una gran pel·lícula. Aquest projecte també és vostre. Hem tornat a portar el quart Indiana Jones. Gràcies a tots per això.
Imagino que saps qui era, no? Aquest,
home,
que
sí.
Estava parlant per nosaltres en exclusiva.
El
gairebé.
Director.
És Steven Spielberg, i és que ara sí entrem en un capítol de grans
saga,
produccions.
Sí.
I és que...
Però a mi em ve a gust, hi ha un altre Indiana Jones.
I també, i tant, si una cosa no treu l'altra. Per això la destaquem també i la mencionem aquí. Tots els títols que han anat apareixent, sigui per un motiu o per un altre...
Els avales.
Sense haver-los vist, però com a mínim són pel·lícules que tinc ganes de veure. Com aquest, clar, evidentment, quart Indiana Jones, El reino de la calavera de cristal. Aquest és el títol traduït al castellà, que s'estrenarà a tot el món de manera simultània el 22 de maig, i que sembla, perquè se'n saben molt poques coses, com pots imaginar-te, girarà a l'entorn de la recerca d'una ciutat llegendària submergida a les profunditats d'un oceà. I en la mateixa línia de grans produccions, doncs bé, podríem afegir al cabàs títols com Harry Potter i el misteri del príncep, prevista pel 28 de novembre, haurem d'esperar molt encara, doncs, el nou Batman, titulat com El Caballero Oscuro, que ens arribarà a l'agost, la versió cinematogràfica de la sèrie de televisió Sexe a Nova York, que sembla que veurem a partir del mes de maig, el projecte 22 ja, mira com passa el temps, de James Bond, el 7 de novembre, és quan ens arribaria aquesta pel·lícula, Speed Racer, dels germans Wachowski, els directors, autors de Matrix, o finalment el Capone Racing de Brian De Palma, un altre projecte curiós, d'aquells que jo diria que estarem temps parlant-ne, perquè es fa especial veure com un home que va fer Els Intocables d'Eliot Ness es decideixi molts anys després a agafar aquell mateix projecte i explicar el punt de partida previ. Per tant, una mena de prequela, un altre dels títols destacats d'aquest 2008.
Para, Ferran, no te'n valis, si us
plau, molt ballar,
quan et poses les sabates aquestes de plataforma, no hi ha qui t'aturi. Parlem de musicals, en versió teatral, sí. A finals de 2007, en aquesta temporada de tardor-hivern, ens han arribat uns quants a casa nostra, mm-hmm. Penso en El Germà Cabaret, penso sí. També en aquest Mamma Mia en versió musical, mm-hmm. I em sospito per aquesta música que potser hi haurà una versió cinematogràfica.
Sí, sí, tal qual, és Mamma Mia, no podia dir-se d'altra manera, protagonitzada, és el que a mi em sorprèn més, és Meryl Streep, la protagonista de Les Hores, entre d'altres, al costat de Nicole Kidman, clar que sí, i de Julianne Moore, per què no? És que ara em van venint els noms a la ment, d'aquesta pel·lícula. Doncs Meryl Streep, protagonista d'aquest musical Mamma Mia, que en principi ens arribaria al mes de setembre, per tant, encara haurem d'esperar molt, Però ABBA, aquest grup, el veurem també a la pantalla a través del muntatge cinematogràfic. Com també un altre dels títols, que aquest no haurem d'esperar tant per veure, que a mi m'interessen més en la temàtica dels musicals, és el Sweeney Todd, dirigit per Tim Burton. I si hi ha Tim Burton, doncs, clar, lògicament
l'actor
pots imaginar...
L'actor fetitx.
Exacte. I l'actriu, també, És la Helena Bonham Carter i
és
el Johnny
Depp. És la seva dona, no?
Sí, senyora.
La dona de Tim Burton.
Sí. Mm-hmm.
Posa la dona, clar, i l'amic.
Sí.
I així tots fan feina junts i tots fan vacances a la vegada, també.
Es nota que s'ho passen molt bé.
Sí.
I no és un tòpic, això, de veritat. Jo crec que per fer una feina com aquesta és important procurar que això sigui d'aquesta manera.
És que tots tres tenen un punt sinistre.
La història d'un barber diabòlic de Fleet Street, tal com diu la mateixa cançó d'aquest musical, de Sweeney Todd. Però, clar, i acabem d'aquesta manera, amb una selecció on parlem del més destacat del 2008 o del que a priori sembla que serà el més destacat del 2008, no podia faltar-hi un nom propi, el de Woody Allen.
My hope is that I can present Barcelona.
El meu desig és presentar Barcelona al món tal i com la veuen els meus ulls, així com vaig presentar Manhattan al món també a través de la meva mirada.
Manhattan to the world through my eyes.
M'agradaria filmar una espècie de carta d'amor meva cap a Barcelona i de Barcelona cap al món.
Una après, aquest senyor de màrqueting.
Sí, amb el temps sembla que les coses li funcionen millor d'aquesta manera.
Però es dirà o no es dirà Vicky Cristina Barcelona,
home,
la pel·lícula?
Així sí, ens no? Han notificat els seus productors.
Allò que deia, encara ja no rodarà més a l'Estat. Això és més cosa dels productors.
Sí, home, intueixo que Jaume Roures, el productor de la pel·lícula, si ho ha explicat és per alguna cosa, no?
Ha quedat una mica farda, que es xerrés tant de les subvencions.
Diuen que la polèmica va estar més envoltada per la producció que no pas pel cineasta. M'explico. Woody Allen sembla que no va notar cap mena d'inconvenient a l'entorn d'aquesta enrenou. En canvi, sí, els productors, Jaume Roures, el seu capdavant, de Mediapro, doncs, clar, ho han passat molt malament i sembla que ara diuen que els nous projectes que faran amb Woody Allen no passaran ni per Barcelona ni per qualsevol de les altres ciutats de l'Estat espanyol. Veurem què en queda de tot això, perquè em sembla que és molt prematur, molt d'hora. A veure, perquè potser, escolta'm, Vicky Cristina Barcelona funciona tant i tan bé.
És una pel·lícula, un nom d'infanta, una mica.
Bé.
Saps que la gent de Sant Blava els hi posen tres o quatre noms?
Mira, aquesta no me l'havien dit encara. Però
té,
segur
té un
que
punt de nom d'infanta.
També se'n parlarà molt. Home, Vicky i Cristina són dos noms que apareixen a la pel·lícula, són les dues protagonistes. I clar, Barcelona és la ciutat protagonista, tal com explicava ara a la presentació el cineasta de Nova York, que havia de ser una carta d'amor a aquesta ciutat. Per tant, semblava que gairebé per contracte havia d'aparèixer, aquesta paraula. Veurem. Jo en tinc especial ganes de veure aquest Vicky Cristina Barcelona.
Per veure l'allol i tots aquells sortint.
Mira, escolta, a més, ha estat un títol que em sap greu que ja abans d'haver-lo vist,
sí,
hi hagi tantes veus crítiques amb ell. Ui, a veure què farà. I tanta por, Deixem, això, deixem que
això
creïn.
Això és cosa nostra. Els catalans sempre ens tirem pedres a la teulada.
No sé, jo crec que s'ha de donar un marge, no?, d'oportunitats als creadors, en aquest cas Woody Allen.
Per què no? Ferran, escolta, que se'ns està fent salat. Això són algunes de les històries d'aquest 2008,
i
però
moltes més, estic
si tu vols, cada dijous passes per aquí pel cabaret i ho vas explicant aquí poquet a poquet. Què et sembla?
Mira, escolta, no acabaríem mai, perquè de títols per veure el 2008 n'hi ha molts.
Doncs et deixo que agafis l'escombra aquesta i ens veiem dijous que ve. Una abraçada.
Apa, adéu.